Plèiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
Elena Fontana, que avui no està, i Elisa Ginet. Comencem el programa de Plèiades parlant sobre la música popular. I per parlar-nos sobre aquest tema, hem portat Antoni Torregrossa. Benvingut, Antoni. El nostre convidat naix a València, encara que ell es considera un ciutadà del món. És llicenciat en Geografia per la Universitat de València i desenvolupa la seva tasca com a tècnic lingüístic a la Diputació de València. Ha publicat traduccions literàries i de ciències socials, articles, entrevistes i ressenyes crítiques sobre música popular. No obstant això, la seva activitat creativa més destacada l'ha realitzada com a compositor, autor, intèrpret i productor dels grups de música folk i tradicional Canem, des de 1982 fins al 87, i actualment en Urbàlia Rurana, amb els quals ha realitzat gires per distintes regions europees. Ha publicat els treballs discogràfics Cave Canem, A la banda de migjorn, Romi Café, Folk Nou, Sarau Mediterrani, Territoris Amables, i més recentment ha participat en la producció internacional Pau i Treva, en companyia de músics de la Provença, Itàlia, Catalunya, Argèlia i Anglaterra. Ha estat també impulsor de diverses trobades de música tradicional al País Valencià, com la trobada de Cant Rural, Cant al Ras de Massalfassar, el Festa Carrer a Ondara o el Xàbia Folk a Xàbia. Toni, a l'hora de compondre música, quins són els estils que més t'inspiren?
Jo, com està prou clar, Urbàlia Rurana d'on venim, de músiques tradicionals i folk, les músiques populars són les que més motiven, perquè considerem que són les que més força expressiva tenen en este món. Això no vol dir que no m'agrade també el pop, el rock, altres estils, però clar, tenim una inclinació especial per tot el que hem anat fent des de fa anys.
Bé, i si parlem ja de compositors, tu destacaries algun com una influència especial?
El compositor pot ser en el món de la música popular no té tanta importància com a compositor, sí més l'adaptador, no? Però si hem de... Jo hi ha alguns quants que he tingut la sort de alguns de treballar en ells, per exemple Maurizio Martinotti de Piemont, d'Itàlia, que és una de les persones que al llarg de l'entrevista haurem de nomenar inevitablement. És una persona que té un sistema per a la recopilació i per a l'adaptació i fer noves versions molt, molt contemporànies sobre la música tradicional d'allà.
Actualitzar una mica, no? Diguem.
Sí, a mi la paraula actualitzar li vull fugir perquè, clar, ningú se li ha hagut actualitzar la música del Renaixement, és així, no? Però, vull dir, Martinotti sí que ha creat una música que podem dir que és un folk contemporani, no? I que pot ser, pues, quan sent les composicions de Martinotti diu, ei, però això pareix que siga rock sinfònic. Però si mires la base del treball que n'hi ha, en realitat és música del Piemont. En si realment dius, clar, no és un rock americà per a res, no? Ell està a cavall entre la música popular, folk i el rock progressiu, no? Ja sé que és una cosa que no sona molt, però bueno, en els seus treballs últims sí que es pot veure. I després, dins del món més específicament tradicional, sí que hi ha gent que adapta, que fa arranjaments a pues, cançonetes que s'han trobat en el Pirineu, com és el cas de la gent de Pont d'Arcalís, Jordi Fàbregas, o més recentment Eliseo Parra, Castella. Jo crec que són unes referències fonamentals avui en dia per a la música folk i popular i tradicional.
Molt bé.
Vale, Toni et comentava sobre que li comentaves els compositors, però ara mirant doncs, tots els instruments que toques, doncs m'agradaria que ens comentares doncs, amb quin et sents més a gust, si amb la veu, amb la guitarra, amb el guitarró, amb el mandocello seria, no?
No, la veu jo crec que és el meu instrument bàsic, no? Els altres instruments de corda pues, me'ls ha hagut d'ensenyar, no? per donar suport a la resta de a les cançons que he anat inventant o recuperant o... I perquè la veu sempre la tens a mà, vull dir que una, a mi se m'acudeix una melodia en el cap o cantant-la, no, i no amb l'instrument, no? Ja, el que sap tocar molt el piano, pues clar, òbviament toca el piano, però és que som així aficionats que anem justet en les cordes, pues ho gastem això de per a apoyar-nos en el que fem en la veu.
Eres massa modest, Toni, massa modest.
No, és que passa que estem en el món d'una música d'aficionats, no? I bueno, hi ha gent que destaca en la professionalitat, però jo crec que
de fet, jo vull dir que les dues seccions que té este programa, la introducció de la música, és del grup de Toni, d'Urbàlia Rurana.
Sí, bueno, tenim composicions... No ser músic no vol dir que no pugues compondre avui en dia, en els mitjans que tenim.
No, i sobretot la veu també s'ha d'educar, no?, per a mantenir-la un mínim, per poder quan teniu molts concerts i no tenim una miqueta...
Els que fem música popular maltractem la veu, la maltractem, la veritat és que... Sí. Ha arribat, te dones compte quan, clar, a partir d'una certa edat, un ja no té la veu que tenia, no? Entonces se l'ha de cuidar més i diu, bueno, pues ja no podem estar assajant tot un dia sencer i després per la nit a fer un concert, hi ha que reservar-se. No, però el que sí que treballem prou en la música popular és el buscar una tímbrica diferent, no estem parlant de les veus que hi ha en el món de l'òpera, òbviament, no? Però sí que el que se procura és cada regió té una manera d'impostar la veu o d'una tímbrica diferent, no és el mateix com se canten els cants de batre mallorquins com cantaria pues, una dona una cançó de noces d'Astúries, per exemple.
Interessant, això no ho havia pensat mai.
Toni, anant ja un poc a la música d'arrel valenciana mediterrània, per a tu quins han sigut els grans precursors? I penses que el seu repertori es difon adequadament?
Difondre avui en dia ho tenim tot accessible. Ha canviat molt el panorama, de la manera de avui en dia, pues, el primer que fa un és anar-se'n a internet i posar allà el nom i buscar i veure si n'hi ha enllaços i pràcticament es pot trobar, no? I si te poses a buscar encara per les entranyes de pàgines i d'arxius encara trobes, o sigui que avui dia no t'ho acabes. Sí que és veritat que hi havia un moment molt important que ha sigut el del naixement de la discografia, que per a la música popular ahir pues sí que notàvem una mancança molt gran, perquè, per exemple, jo als inicis jo vaig descobrir la música del Mediterrània amb la Mikis Theodorakis, que tenia una obra ingent publicada, i clar, això va portar cap a l'afició a la música de Grècia i música dels Balcans, però pel camí havia perdut conèixer músiques del proper Orient o músiques d'Itàlia, que després en el temps sí que les ha trobat més accessibles. I avui en dia, pues, clar, ja deixes estar la música d'Àsia i d'Àfrica perquè ja no pots abastar més, no?
Clar.
El nostre... Si abarquem Mediterrani, jo ja crec que fem molt. L'invent d'esta etiqueta que naix al finals dels 70, 79, 80, és quan se comença a parlar de música del Mediterrani, arrel d'un festival que organitza Jean-Marie Carlotti, que és el primer que diu, o el primer que jo sàpiga, que diu, no, això és música mediterrània, i porta grups i cantants de diferents zones de la Mediterrània a la ciutat d'Arles, i s'inventa un festival que es diu Rescontres de la Mer. I després, l'any següent, aquest mateix festival el propicia al tall ací a València, en la trobada de música del Mediterrani, que crec que serà l'any 80, la primera o per ahir. I diguem que ha sigut afortunada la invenció d'aquesta etiqueta a través de... perquè això ha provocat que en molts altres llocs la Mediterrània hagi sigut una referència. Ningú te dirà exactament què és la música mediterrània, però tot el món sap que existeix, no? I sap identificar més o menys allò. El què és i què no és, això ja es pot, això dona per a 7 o 8 programes més.
Els farem, a poc a poc. Bé, i bé, doncs, tu ens deies que la música mediterrània doncs, existeix, encara que és difícil de definir, i quins estils inclou? Quins són els principals estils de música mediterrània i també de música d'arrel valenciana?
Jo crec que en un article que havia de retratar-me, no? En això, vull dir, perquè dius, esteu tan defensor que eres a la música mediterrània, a veure, què dius? Pues, crec que la principal característica, la número 1, i això ja diu gran cosa, és l'enorme diversitat. És que tenim una etiqueta, però una cosa tan gran, és com si quan dius música clàssica, pues, es pot subdividir molt més, no? El Mediterrani, pues, no, òbviament, no és igual la música que es fa avui en dia a Israel, que n'hi ha tots els estils també, des dels pops, els cançó d'autor, el cançó protesta, que després també tractarem un poquet, com el que es puga fer ací al sud de la península, en el flamenc o el que es fa en el Magreb. O sigui que ja d'entrada ens trobem en una enorme diversitat. Dins de totes aquestes músiques mediterrànies, pues, jo crec que el més prudent i el més sa és anar per regions, no? Dient, no parlant de world music, sinó dient, no? La música de la Campània, la música de la Provença i de... Si anem a la música valenciana com a música mediterrània, pues, també ens trobem multitud d'estils. Pues, per exemple, tota la música popular que diem vuitcentista, que és d'influència centreeuropea, on està la polca, la mazurca, el bolero, i després hi ha el cant d'estil, derivat dels fandangos i les jotes, que és una, o sigui, que no acabaríem mai. És una cosa que i per acabar en això, perquè si no m'estenc massa, una volta al Tradicionarius, el festival que germana tot de l'àrea de parla catalana els grups de música folk, em demanar, diu, fes una introducció i des del punt de vista valencià parla un poquet sobre el folk, perquè així nosaltres hem portat molta música valenciana i val molt bé. I pues, hem portat estos tres. I dic, pues, ara hauríeu de portar un grup que fa aurores, ja sabeu que és la música religiosa que és molt important, el cant d'estil que no havia estat, hauríeu de portar els mayos que fan els serrans, hauríeu de portar l'escola de bolera de Xàtiva i dir, ei, para. No, si és que n'hi ha una riquesa molt gran. I avui en dia es troba...
molt desconeguda, no?
Que, sí, i és molt desconeguda, però a la volta avui en dia sí que està accessible tot això, o sí que ho trobes. O sigui, és que publicacions de grups de danses que fan una labor molt interessant de la recerca, avui en dia vas a internet i cliques allà i hi ha un MP3 on trobes una versió dels anys que siga, no? O sigui, que això ha sigut la tecnologia per a la tradició, ha sigut un dels grans beneficis que ens hem trobat.
És curiós això, no?
Sí.
La tradició. Sí. Però bé, potser el problema no està en això, la possibilitat d'accedir, sinó que caldria que s'estenguera més la consciència de que existeix tot aquest patrimoni i que és un patrimoni d'un valor cultural enorme, no?
Ahí és on ve la tasca de dignificar, crec jo, no?
Clar.
I això també, no sé si se parla en algun moment, en parlarem d'aquest programa, de què fan els grups, vull dir, que uns diuen que investiguen, altres diuen que difonen, ahir n'hi ha els grups i els artistes del món del folk tenim molta culpa en no saber exactament donar el missatge adequat. O sigui que se culpa moltes voltes als mitjans, a la societat, però clar, és que realment nosaltres hauríem d'explicar encara a ulls què fem, quant és una tasca d'inspiració. Urbalia Rurana, utilitzem la música popular com a inspiració, no volem retratar-la fidelment com es fa. Hi ha altres grups que realment fan replega i recopilació i res més. N'hi ha altres que es dediquen en la, molt menys, per desgràcia, a la part musicològica realment d'investigació, no? Sí. I això en qualsevol disciplina, de la literatura, del cinema, del que vulguis, s'investiga en profunditat. Com la música és una cosa que està en les ones,
sí.
Està en l'aire, pues sembla que això, en cantar-la ja ho has fet tot, no? Però hi ha molt que estudiar ahir encara.
Sí, sí.
Sí, un poc enllaçant amb el que estàs comentant, ens agradaria saber si creus que als conservatoris la música popular rep l'estudi i la difusió adequats o sols es dediquen a difondre la música que en podríem dir culta.
No, avui en dia els conservatoris em sembla que ja tenen un plantejament molt més ampli. Jo no conec bé l'experiència del conservatori, no és el meu món en absolut, però em sembla que en l'àrea valenciana anem prou per darrere de lo que se fa en altres països. Hi ha una experiència de les importants a la ciutat de Tolosa, de Languedoc, que és el Conservatori de Músiques Populars, crec que es diu del Languedoc. Allà, aquell programa que estava promogut per l'estat francès, no? Que hi haguera diferents escoles i centres on s'ensenyara la música autòctona. Aquella va tindre una gran influència també després en Catalunya, que ha acabat creant. Que va crear primer l'Aula de Música Tradicional i Popular i després ara l'ESMUC, l'Escola Superior de Músiques de Catalunya, que s'especialitza en músiques ètniques, musicologia, s'estudia fins i tot flamenc i tal. Això, jo crec que en aquests moments al País Valencià no n'hi ha res d'aquest nivell. No sé ni tan sols si n'hi ha la idea, no? No ha estat de les meves preocupacions el tema de l'ensenyament. Ara sí que veig que la gent que vol ensenyar-se a dolçaina sí que troba molts centres, moltes possibilitats, però la gent que vulgui estudiar percussions no troba on estudiar els panderos, lo que és l'ús de les percussions en la música popular. La pandereta pareix que siga molt fàcil tocar-la, molt bé, pues tu ves a veure com la toquen en Galícia o com la toquen els bascos i veuràs que això dona molt de sí, o en el sud d'Itàlia, no? O sigui que ahir està el llaüt mateix, que o la bandúrria, que són instruments en la rondalla, són tan importants, no hi ha uns... Pues sí, hi ha les escoles dels grups de danses, per exemple, que fan... No hi ha, això no està contemplat, crec jo, en els plans oficials a aquest nivell. Per tant, clar, això sí que és un perill, que si un... Jo ja no dic que ho vull fer la carrera d'això, sinó que dic que ho puga accedir a un professorat més o menys reglat i que li valga aquests anys d'aprenentatge com a que dir, pues mira, aquesta persona té el titolet de tocar el llaüt. Això crec que està... Anem molt per darrere en el que són experiències d'altres regions, em consta.
Sí, de fet, jo recordo quan jo era xicoteta anava a tocar la guitarra també i el professor era una persona jubilada d'allí que feia classes particulars i ensenyava la bandúrria i l'aüt i tot això. I este senyor s'ha mort i ja no hi ha ningú que ensenyi.
Clar, això és, el nivell que li cal a aquest tipus de música i després... Sembla pues, que està molt més orientat cap a la música clàssica i jo no sé en esta ciutat la gent mira que la guitarra flamenca és una disciplina que té la seva dificultat i hi ha anys de... Jo no sé exactament on acudiria, no? Si tinguera que enviar una persona a estudiar guitarra flamenca en estes terres.
Complicat. Aleshores, Toni, parlant un poc de la situació actual de la música ací, no? El nostre territori, creus que és un bon moment? Està millor que en altres temps? O...
Pel que fa a propostes artístiques i discografia i tot, el canvi ha sigut brutal en aquests anys. L'oferta que n'hi ha és molt... En tots els graus de qualitat, de professionalitat, de moltes diferències, no? Però que hi ha una gamma de... Jo sé que cobreixen pràcticament tots els estils, no? En de propostes de música valenciana, no? I en valencià, inclús. O sigui, que en aquest aspecte, el que diem nosaltres sempre, el que està fallant encara són els circuits, els festivals. O sigui, que aquest tipus d'iniciatives que no és que hagin de néixer de l'administració, sinó que les empenten els mateixos músics i tot això, ahir crec que no s'ha fet la feina que devia.
Sí,
o sigui, inclús ràdio tens, com este programa, una quantitat enorme de ràdios on pots enviar els teus discos i van sonant i es van punxant. Òbviament no en les emissores de gran audiència, pues, van a músiques de gran audiència també, però que sí que n'hi ha totes aquestes plataformes, tot n'hi ha, però lo que fa mou una cosa són els festivals. O sigui, sigui de l'estil que siga, el jazz se promou en els festivals, el teatre es promou en els festivals i ahir anem pues, prou endarrerits. Ja se poden comptar en els dits a la mà els festivals de música popular.
No, perquè, per exemple, a Canal 9 jo no he vist mai cap programa de música popular ni que donen difusió als grups d'ací, no?
El Canal 9, jo he de fer una crítica fonamental, i és que és una emissora que és en tots els mitjans que podia tindre, és una emissora dolenta des del punt de vista d'informació, i me consta que n'hi ha bons professionals. Nosaltres hem anat allí a programes, però en general no és gens atractiu anar en aquests moments a Canal 9, no? Les últimes voltes que hem estat, vull dir, no ens agrada com se tracta el nivell de objectivitat de les informacions, no ens agrada, i és d'entrada espanta que te cride aquesta emissora, no?
Sí.
Tot i que això no vol dir que no hi hagi persones que fan programes, que intenten fer-los bé o millor, però lamente, però és així, no? Vull dir, crea molt malestar el sentir el programa, a banda després que tinguin espais d'interès o no. Si a mitjan del teu programa posen una notícia totalment sesgada, pues, ja no vols tornar la pròxima volta.
Clar.
Mm-hmm. Bé, jo volia preguntar-te per la diferència que hi ha entre la difusió que es fa de la música en valencià al nostre país i altres territoris del domini lingüístic, i em pareix que nosaltres no eixirem molt bé en la comparació, no?
Home, la difusió, que la veritat és que en el que és l'àrea de parla catalana, jo crec que estem prou ben tractats, prou millor del que ens pensem, no? Mm-hmm. El problema el tenim fora de l'àrea lingüística, que clar, quan un grup parlen en anglès, pues, arriba buscant en l'anglès, pues, ja d'entrada l'idioma no és un problema per eixir tot arreu, no? Sí. En castellà, pues, té un mercat, en valencià, pues, ja d'entrada ja saps que vas anar a... No, d'entrada no interessa molt el que fas en Portugal o Galícia. Mm-hmm. De tota manera, torno a dir, en música folk i popular, la denominació d'origen sí que té importància. Per tant, quan hi ha un festival especialitzat, doncs hem tingut la sort d'entrar una miqueta en el circuit europeu d'aixòs festivals, i en un moment en què la música valenciana no era coneguda, no? Que se coneixia molt més la música de Galícia, i aleshores quan arribaves a un festival d'Itàlia i fes una, no feies ni flamenco ni música gallega, ja dient, ah, però això també? I dic, clar, que n'hi ha molta tela. O sigui, que jo crec que sí que en músiques populars jo crec que estem ben tractats. Un altre, el pop, òbviament, ho té més complicat. Mhm.
Toni, abans comentaves la música, la cançó protesta. Aleshores, m'agradaria preguntar-te que això, un dels baluars de la música en València fou en un moment determinat la cançó protesta. En l'actualitat, fins on creus que aquest tipus de cançó té repercussió encara?
Hi ha molta gent que està fent eixa, continua, no? En noves versions del estil reivindicatiu. Ara es diu, crec que ja s'ha de moda.
Sí,
no?
Havíem d'haver canviat.
El cantant de protesta. No, però a mi m'agrada molt l'expressió.
Sí, pensé que la denominació no d'origen sí, ha de ser
això. No només hi havia un cançó protesta, sinó hi havia cantant protesta. No se pot ser pas a dir cantautor d'això, però això... I quan nosaltres coneixíem, tocàvem nosaltres un dolçainer que era molt renegó i sempre li diem, tu eres un dolçainer, protesta.
No seria Simeón. No seria Simeón el de Pedreguer.
No diré de moment no diré el nom. Si no m'estireu més, no diré qui és. Si m'està sentint, ell sap qui és. N'hi ha molts, la veritat és que n'hi ha molts. I bé, doncs, com la matèria d'inspiració, la font d'inspiració de la reivindicació no ha desaparegut, perquè clar, cada volta tenim més injustícies i més guerres i més corrupció, i pues, clar, no se mos acabarà mai, no? Fins al punt que nosaltres que volíem fer reivindicar el que és l'estil de la música popular valenciana, que es coneguera això, que el valor dels textos tradicionals i tot això, moltes voltes te planteges, dius, escolta, que ara tocaria canviar-li la lletra a esta cançó per exemple, estàs fent una Nadala i tot pareix bonico, no? Però després n'hi ha, mos ha de fer en el repertori Nadal, una que parla dels pobrets, no? Dels pobrets.
De quin autor era, Toni?
Els que no. L'autor, sí. L'autor no sé si encara viu, és el de l'Aguacil d'Alcàsser.
És la de Nadal, la de I per acabar-nos, és eixa.
No, és una que diu...
És que em balla per cap una i volia
sí.
Saber l'autor, no recordava.
Sí que n'hi ha una. Sí que ja mos vindrà,
no és de Palau, veritat.
El?
No és de Manuel Palau, eixa.
No ho sé.
No, és que no me'n recordo, no trobo la partitura a casa, no mira.
Pot ser mala... Palau va utilitzar una altra... No, és una que... Esta que tinc jo és una que diu ai, pastissets i caixeta de torrons. Els pobrets no tenim res, tindrem el nostre senyor.
Sí, bon aliment.
Es conformem en això. Bueno, això és una cançó popular, no? I que li cap. I després nosaltres posem, afegim alguna... Vull dir que no s'acabarà mai de fer música reivindicativa, perquè és un canal... La cançó és una manera molt immediata de cagar-te en algo.
Aquesta parlava d'un temps de crisi, però així de clar, jo volia portar-la perquè la veres, per si segur que la teniu, però era interessant, és de temps de crisi.
Sí,
crec que té... Molt actual, això.
És un consol per als dies d'avui.
Crec que la que dius és que tenia un parell de versets que deia i per acabar-nos de fotre mos han pujat el lloguer.
Sí, això és.
Ah, això sí que em sona a mi.
Això sí
que em sona.
Sí, senyor.
Bueno, ja sabeu.
La gent a l'església, quan la van cantar, no li va agradar.
Ah,
dins l'església van cantar això?
Sí.
A més, això és un sacrilegi.
En el repertori. Era Nadal.
Però era Nadal, però no tocava. I a l'església se canten les de pastorets i d'adoració.
Exacte.
Això se canta en l'esguilando. És que Nadal també té els seus estils. No tots són villancicos.
Ah, sí, el director va dir que ja anava.
Toni, dels grups musicals més influents dels últims anys, quins són per a tu els que estan marcant la línia de referència?
Ahir tenim el problema també, que com estem en unes músiques que no són mainstream, pues que clar, cada un té els seus gustos i preferències, no? Jo, si esta pregunta mos la feren 10 voltes a l'any, que cada volta diria un, no? Perquè cada moment... Jo el maig passat van vindre Oscorri, el grup basc, a Xavi Folk, no? I van tindre la possibilitat de conviure un poc amb ells. Van fer, a més, una col·laboració musical el seu nou treball du de reforç una banda i es va llogar gent de la romàntica del Saladar de Xàbia i més altres músics a la comarca per treballar en ells i van veure pues, que el seu que es mereixen realment el temps que han aguantat, la quantitat de producció de treball, el prestigi que tenen este grup, perquè realment han marcat una manera de compondre música a partir d'un so basc, no? Han creat un so basc on han introduït pues, instruments moderns com la guitarra elèctrica i instruments absolutament cavernícoles com és l'alboca, que són dos banyes de bou buidades en unes canyes i una boquilla molt primitiva i això, pues, tot això ha fet una meravella. I aquesta gent, pues, clar, la seva professionalitat, no? des de la posta en escena al treball de, ja musical, de composició, i de, pues, un grup de que jo diria que ha de ser una de les referències per a tots els que fem músiques reelaborades, no? També n'hi hauria, també podríem anar als grups més, com diem, més folclòrics també, n'hi ha gent que ha fet també una tasca, no acabaríem mai de parlar, sinó que després se m'acudirà algun altre més conegut. Crec que Oscorri és conegut, no?
Sí,
com Milladoiro, com així al País Valencià,
sí, sí, sí.
Al Tall, i la Xapa Rusa, que és la del grup de Mauricio
de
Martinotti,
Mauri, sí.
I a França ja sé un montó, però no acabaríem.
Bé, doncs entre els grups valencians que han traspassat els límits de la casa nostra, del nostre país, tenim Urbàlia Rurana, del qual tu ets membre. Podries comentar-nos per què naix Urbàlia Rurana i amb quin objectiu?
Pues sí, perquè vaig ser un part culpable d'aquest naixement. Quan estàvem fent en el grup Canem, els anys 80, ens vam deixar influir molt per aquesta corrent de música mediterrània, perquè era una font d'inspiració molt més gran que no era la cançó en aquests moments, no? La cançó, tots estàvem, diem que més o menys en pues això, els temes de protesta o la poesia, però musicalment no n'hi havia realment un més que la inspiració en pues, altres autors francesos, un poc inclús en el folk americà, però la començar a inspirar-se en la producció més local o més regional o de la Mediterrània, pues això va ser el fet de la mateixa gent, una part de la que estàvem en Cànem passar a Urbàlia Rurana, i va ser el motiu, va ser este, posar Urbàlia Rurana i començar a treballar sobre uns altres materials, i després amb la idea que veiem també que com un grup té que eixir fora si vol fer res, vull dir, no pot quedar-se a casa actuant tota la vida, i la manera d'accedir a tocar fora a l'estranger o en altres zones, a Barcelona, que va ser la primera actuació que farem mai, era a partir de dir, mira, així tenim una música que val la pena, i un so i uns instruments que val la pena que els coneixeu. Jo crec que aquest objectiu més o menys l'hem aconseguit, hem fet prou quilòmetres.
Toni, i des de l'any del naixement del grup del qual eres membre, creus que heu aconseguit difondre suficientment la música d'arrel valenciana per tot arreu? Creus que l'objectiu està aconseguit?
Està arrencat tot això. L'objectiu final seria pues, que sonara, que quan digueren música valenciana, pues, la gent poguera identificar molts noms de grups, no? I no només un o dos o cap, no? I en aquests moments hi ha molta gent que ha seguit, no? El que ara pues, últimament Pep Botifarra de Xàtiva i la Rondalla, molt més recentment Carles Dènia i la Nova Rimaire, el Jup, Quam Libet, O sigui, per dir-ne només uns pocs dels que són molt recents. Alguns, com el cas de Carles Denia, acaba de ser del forn el seu disc. I són gent que no te podies imaginar que això no podia passar en els anys 80. Mm. O sigui, no, la música popular valenciana no interessava pràcticament als músics en general, no? Inclús els primers grups de música popular tenien ple de músics professionals de jazz o de clàssic, que no, realment no era el seu espai, sabien interpretar, però no eren sonadors, com diríem, més que músics, sonadors, que és el que es diria en la música popular. I avui en dia n'hi ha moltíssima gent que li ha interessat, uns que estan penjats per la gaita, altres que estan penjats per la dolçaina, altres que estan en les percussions, altres en la viola de roda. Vull dir, qui podia imaginar que en aquests moments un instrument com la medieval, com la viola de roda, pues hi haguera una dotzena de persones que poden tocar? Nosaltres, que era un instrument per estrany, que ens agradava molt, pues havíem de recórrer a gent de fora del País Valencià. Ara no és així. Jo crec que...
Ara podeu triar-hi tot.
Ah, clar. I gent que toca molt, molt bé. O sigui que ha hagut un avanç brutal. O sigui, hem passat del zero a un nivell, però ja quasi excel·lent, no? A on falla tot això, l'objectiu? Tornem en les plataformes, festivals, circuits, que és on no arranca la cosa.
Bé, nosaltres des d'ací fem la nostra xicoteta aportació, eh? I tot el que posem és música en valencià.
Ja ho crec que la feu.
Val, Toni, un poc tornant al que estaves comentant abans, però centrant-nos en vosaltres, abans parlaves que sembla que les tasques que du cada grup musical a terme no queden clares. Aleshores, en el vostre cas, quina és la tasca de recerca i recuperació de la música tradicional valenciana que realitzeu?
Nosaltres hem, en realitat, recerca i investigació no hem fet. Hem fet per a ús intern, pues sí, agafar unes peces o unes gravacions o alguna recopilació que hem fet nosaltres personalment, no? Individualment, pues mira, que li he gravat esta Nadala a no sé qui, i analitzar-la un poquet per intentar aprofitar les seues essències, no? I no dir, mira, això és valencià, però anem a fer que soni reggae, no? Perquè anem a fer que buscar el valor propi d'aquesta música. Hasta ahí jo crec que arriba la nostra capacitat d'investigació.
No, però és tasca d'investigació també.
Sí,
que sembla que tot el que haig de ser investigació, si no està penjat o publicat, sembla que no és investigació, però és la veu. Sí. Ahí entrarien potser els conservatoris, sí que seria una crida. Sí. I no sé si el de Torrent, vull no llançar-te una, el de Torrent, crec que tenia alguna línia, però no ho sé dir cert per això, sí, quan hem parlat d'aquesta...
És que li falta... Ara la gent està participant en seminaris de musicologia i coses, i comença a haver persones que individualment han estudiat, com Jordi Reig, els ritmes quebrats o ritmes axac, que crec que diuen, de la zona nord del país, de la zona dels ports de Morella i això. Des d'ahir hi ha gent que ha començat a fer això, no? Però a l'hora de realment conèixer els estils, haver-los analitzat i tot això, ahir el que entra de nou en la música popular i vull saber això de les seguidilles com funciona, d'entrada se troba en que cada maestrillo tiene su librillo i volen unes referències, no? I és molt difícil dir, trobes algú que diu, no, pues mira, en aquella regió es fan d'esta manera, però no n'hi ha un anàlisi crític de les coses, no? Ara, una cosa estan d'acord tots, vull dir que tots els grups que fan música popular i tradicional diuen que han recuperat, han investigat, però realment això està molt, molt mal utilitzat, no? Perquè el que han procurat és fer la difusió, no? la recuperació en la mesura que es registrarà i ho toques per ahir i no es perdrà, perquè perquè ja al millor la gent més major que executava aquestes músiques ha anat morint, no? La gent que feia realment la música popular, que la feia en el seu barri o en el seu poble, i tal. La música popular en el flamenc que està molt viu a aquest nivell, no? Però altres músiques pues, han deixat de ser funcionals, no? Tot el món de... Però mira, els grups de danses ho han portat al món de l'exhibició i diguem que sí que fan una tasca de compendi, no? Més amb els seus defectes, pues, perquè no torna a ser gent que no és musicòloga o investigadora. Realment ahir també hi ha una part que no l'estudiós comença a interessar-li este món, no? El de l'etnomusicologia, no? Això, la gent que últimament ha estudiat etnomusicologia se n'ha anat fora de València a estudiar-la.
Toni, ara que estaves comentant així anteriorment de alguns instruments curiosos, no? Jo recordo quan era xicoteta i fèiem així reunions a la platja i tot en el veïnat, hi havia un veí que sempre tallava una canya del canyar allí i li posava feia una ratlla al mig,
sí.
I li deia una xitxarra, trobe allà.
Una xitxarra.
Una
sí.
Xitxarra, i tocava la canya així i feia tac-tac-tac. Sí. Això sí. Encara s'utilitza.
Sí. Això és un... És el que no sap tocar les postisses o les castanyoles bé pot fer quasi el mateix en això. I n'hi ha experts en això, perquè n'hi ha estils. Que no és broma, que jo, alguns li diuen la canya badà, altres diuen el canyot i ja està, però és no s'imagineu aquest instrument, la sensació que causa quan vas per fora. Tu ja pots tocar el violoncello o el que siga en un espectacle que després del concert algú pregunta, i això què és? Això que estava tocant d'estre?
Sí.
Hi ha qui ho toca sobre la cama, hi ha qui ho toca pegant-li en la palma, hi ha que...
Doncs un senyor de la font deia que no aneu a tocar la canya, i no sé si serà el mateix instrument o què, però este senyor ho deia, i jo feia, però em pot explicar què és això? Sí, és una canya, i ara que estàs fent bé memòria...
Aleshores, la canya badà serà el mateix que la xitxarra, que diu. Aquell
que
li deia
sí.
Una xitxarra.
Este senyor anava a tocar la canya.
Sí. Xitxarra jo no estic segur si no hi haurà molts altres instruments que li diran xitxarra també perquè lo machacona que és, no? La xitxarra,
sí.
No?
No, però... De fet, se les feia ell, d'allí del canyar, ell l'agarrava, li feia el badall allí. Sí.
No, pues ja t'he dit que és un instrument que així està molt difós i segurament no se li dona la importància que és tan
això
fàcil
dic,
de fer.
Això era en un temps en què ens reuníem a contar històries sí. I a cantar. Ara, sí. Com tots miren la tele i això ja...
Clar,
no,
s'ha perdut.
S'ha perdut. Toni, hem pogut escoltar en els vostres treballs que, tot i que també hi entra la veu, bàsicament són acústics. Quina és la raó principal perquè decidiu fer-ho així?
La veritat és que vam fer algun experiment d'intentar posar algun recurs elèctric o electrònic en els principis, no? Per sonar més potents i tot això, però la veritat és que els que vam començar a fer el grup pues, tocàvem instruments acústics, un tocava la mandolina, l'altre tocava la percussió i vull dir, la electrificació la deixarem per a més avant i pel camí resulta que ens sentim molt el que es diu malament acústic, no? Perquè acústic és tot, no? Però acústic és el que diuen en anglès l'unplugged, no? Els grups que són acústics, que són instruments que sonen a soles, no? Que nosaltres sonem amplificats, però podem tocar en un claustre, en un espai més petit, sempre que no hi hagi un bar al costat, podem tocar en acústic, vol dir, sense ningú. I això ens ha permès fer actuacions pues, en festivals on hi havia una sessió de vesprada que fes una mostra del repertori, això s'estila prou en Itàlia, per exemple, no? que tenen xicotes claustres i espais adequats per a això. I per això no és una militància hasta allà, vull dir, no tenim res en contra de l'electrònica ni res. Ha sigut, doncs mira, que no... Segurament no sabíem més.
Bé, ara sabem que esteu immersos en una sèrie de concerts per a presentar el vostre treball Cançons de Nadal Valencianes. I què us ha impulsat a proposar aquest recull de Nadales tradicionals de moltes de les nostres comarques?
Pues la veritat és que el principal culpable és un músic de Castella, Paco Díez, que es va encabotar en que per què no fèiem un repertori de Nadal, perquè ell li constava que n'hi havia un repertori molt bo, i nosaltres a aquesta època estàvem fent pues, una música de sarau i de ball, i després estàvem fent concerts, i després fèiem tot el que podíem, però no el gènere de Nadal en altres països, tot torno a posar l'exemple d'Itàlia, però també podria ser el d'Anglaterra o Castella. La gran majoria de grups tenen un repertori de Nadal, perquè arriba l'època de Nadal i tot sembla que canviem de xip, no? I comencen a sonar les nadaletes als grans magatzems i tot això, però on en concret va ser Paco Díez que diu: si feu un repertori de Nadal, vos posa en contacte en un agent de Canàries que fa el festival de tradicions navideñes de la isla de Tenerife o de, no sé si de Tenerife o concretament de la ciutat de La Laguna. I vam anar allà pensant que era una cosa minoritària i allò portàvem 25 o 30 anys de tradició de fer este festival, i allò era, estava tot Cristo allà en aquell teatre, i a més anàvem passant uns grups i uns altres tota la vesprà i la nit. Jo els deia: però si la gent quan sopa i que quan tot el dia, i a partir d'ahir ens va agradar moltíssim l'ambient de la cançó de Nadal. És un món fantàstic, no? Tenim en la idea els villancicos, però és un agafa molts estils, té, a més, moltes varietats, i dic que és un món també d'aquells que sorprèn, no? I el repertori valencià, en concret, jo crec que deu ser un dels més potents. No, home, tot el món ha vist els cançoners de Nadal castellans i anglesos i tal, però la quantitat de... Tu te'n vas poble per poble i la quantitat de cançonetes... És que no n'hi ha ni un poble que no tinga la seva nadaleta... I després hi ha alguns que són una verdadera potència en repertori de Nadal, i repertori popular, de carrer, culte, de tots els nivells.
I després ens passem, abans de Nadal, un mes o dos mesos sentint els jingle bells i sempre els mateixos, no?
I això és la desgràcia, i los peces en el río, que te les fan avorrir, no?
Clar, clar. Que paren de veure ja, home.
T'estaran enfitats ja, tanta aigua.
Estaran enfitats.
Us heu deixat la d'este Fideles, eh?
Que això és bonic, com a mínim. Ah, a nosaltres també tenen la seva gràcia, però clar, el problema és la repetició, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. I Toni, amb aquest concert, què aporteu? Quines, algunes que hàgiu replegat, perquè veiem que n'hi havia algunes que havien caigut en oblit.
Una de les coses que dels moments del concert que més m'agrada és quan fem les albaes. Hi ha, ai, per sí, exemple, unes... Però a veure, són albaes de unes replegades a Hortells, que són albaes. No són com les albaes de l'Horta,
vale,
no?
Les que
se cansen. No les... O sigui, la funció és la mateixa, és eixir per la nit i anar a rondar algú, però canvien les melodies, canvien les tocates i això. I és un dels estils més particulars. Me divertís precisament perquè, com que és tan desconegut, la gent fa la cara sorpresa. Però això què és? I que no sé què. A més, un ritme peculiar que tenen, i després que els textos se canten en Hortells, en els ports de Morella, se canten els dies de Nadal, i la gent... Segurament antigament se feia després la missa del gall, la gent anava a demanar per ahir aiguardent i rotllets i coses per a calfar-se i celebrar que ja havia començat la festa de Nadal. Pues, la temàtica pot ser de qualsevol cosa. En concret, la que cantem nosaltres és tota una reflexió que fa una persona sobre unes botifarres que algú s'ha deixat en un balcó i li les han furtat, i que l'altre, i hi ha com una pica baralla entre diferents gent que tracten el tema de que, on t'has de deixar les botifarres a secar, que burro, no te les deixes en el balcó de casa, que passarà un gat i te les endurà un altre. O sigui que Tu ja arriba, imagina't estar on arriba el repertori de Nadal.
Sí, diu, sí. Què fa? Diu, el que penja botifarra que falta.
I això ho veus? Sí. Haurem d'aprofitar per a este salvaix. Bé, no, i després hi ha altres cançons molt divertides que són les de Asguilando, que esperem que ens sentim alguna,
sí.
Que són les de Rondar. L'altre dia, este repertori el vam presentar el dia 31 d'octubre sí. En la Fira Mediterrània de Manresa, i bueno, la gent, els catalans, dient, oh, però quines cançons més divertides? I dic, home, és que això són, no són villancicos, això són asilandos, no? Cançons de cantar al carrer, i que sembla que, per lo que siga, en Catalunya la música de la cançó de Nadal ha evolucionat més cap als temes de... o s'ha mantingut els temes d'adoració a la Mare de Déu, al Niño i tot això, que també en tenim, o sigui que...
No mos
en falta.
Bueno, Toni, ara ja, per acabar, perquè el temps se'ns tira damunt, però quin és el pròxim concert on podrem sentir les cançons de Nadal?
Pues anem a contribuir el 5 de desembre a la inauguració del Belém de Gavarda, així que allà a les 7:30 de la vesprada, a la plaça Major, que posen en marxa el Belém. No sé si serà un Belém vivent o què serà, però o serà un Belém molt espectacular, en llumenetes o què. Nosaltres cantarem allí unes quantes cançons de Nadal i algunes altres també per a ambientar eixe event, com diuen un dia. I després ja, més pròxima a Nadal, doncs ja anem al dia 20 de desembre a Palma. I una cosa que ens fa molta il·lusió a Sant Sebastián de los Reyes, que costat de Madrid, que tenen una tradició gran de fer músiques populars de tota Espanya, doncs anirem a presentar este repertori allà.
Molt bé, moltes gràcies, Toni.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
I ara escoltem Quan vages a la Ribera, una cançó de Batre inspirada en la música popular com és característic dels Urbàlia Rurana, inclosa en l'últim treball anomenat Territoris Amables.
Quan vages a la Ribera no passes per Castelló, que en el temps de la faena uns treballen i altres no. Quan vages a la ribera fuig del cop i la boquera de les anses del caldero i agarra bona cullera. Thank you.
Ràdio 102.5.
I després d'escoltar aquesta peça, estreta d'un ardu treball d'estudi i d'investigació i al mateix temps, amb bona dosi d'improvisació, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules Nadala i Recoble, que estan relacionades amb el tema que tan extensament ens ha tractat avui Toni Torregrossa. Escoltem les frases següents.
La Nadala tradicional catalana anomenada El Noi de la Mare té com a origen una cançó de bressol. El recoble de la cançó de Nadal a 25 de desembre, fum, 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 és un dels més coneguts per tots.
Pel que fa a la paraula Nadala, es refereix a la cançó, la lletra de la qual fa referència al període festiu de Nadal o, per extensió, a l'hivern en general. Aquesta cançó es canta tradicionalment al llarg del període de les festes nadalenques. També se'n pot dir cançó de Nadal, però el mot que no s'ha d'usar per tal de referir-nos a aquest tipus de composició és el castellà villancico. Pel que fa a la paraula recoble, en el context de la música, es refereix a la part de la cançó que es repeteix sempre amb la mateixa lletra i tonada. També podem usar el mot refrany com a sinònim d'aquesta paraula. Recordeu que el que no hem de dir és la paraula estribillo. I ara volem que penseu quin pot ser el significat d'aquesta frase feta que us proposem. Escoltem-la.
Aquest grup musical ha durat de Nadal a Sant Esteve, perquè sols ha oferit un concert i ha cancel·lat tota la gira prevista per a l'any que ve.
Aquesta expressió, durar de Nadal a Sant Esteve, s'usa quan volem remarcar la fugacitat d'un fet determinat, ja que el dia de Sant Esteve és el dia que ve immediatament després del de Nadal.
A continuació, escoltem Donem Asguilando, un tema també inclòs en el disc Territoris Amables, treball que naix de la fluida relació personal i artística entre el músic i recopilador piemontès Maurizio Martinotti i el grup valencià, dinamitzador d'esdeveniments a l'entorn de la música tradicional.
Un, dos, tres i... Asilando sin el te quedar en esta cistella me el te que posar doneme lo pronte que me tinc que anar a missa maitines a missa del gall obriguen el bastador no tinguen ningún reparo que son festes de Nadal y venim per l'asguilando donem asguilando señora por Dios. Que si no me'l dona, li amuse el gos. Li namuse uno, li namuse dos. Donem asguilando, señora, por Dios. Bones festes, festes de Nadal, bones tarongetes i un conill ben gran. La nit de maitines, la nit de Nadal, s'afanyen les dones i maten el gall. Obriguen el pastador, no tinguen ningú reparo, que són festes de Nadal i venim per l'asguilando. Thank you.
la nit és fosca i se n'hem d'anar al peu de la serra a fer el sopar. Arròs i cebeta i bon bacallà, tret la mà i amb la cuisina, tira feranús i accenta d'en la xavalda, cantina per xapalamús, catlinga de mila limosna, calés din Nadal, anda més a coix i la pude vida, d'en la propidez femina en pena, de mila limosna, cayó da marcha.
UPB Radio, 102.5.
I després d'escoltar una mostra d'aquesta imbricació de repertoris d'ambdós països i els seus idiomes, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. I la pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb un dels instruments més representatius de la música tradicional valenciana. Escoltem a continuació el text següent. Toni, per favor.
Sí, gràcies. La dolçaina valenciana, també anomenada dolçaina, xirimita o gaita, és un instrument musical de vent. En concret, és un tub cònic, generalment de fusta, amb una sèrie de forats que es tapen amb els dits. Aquesta forma cònica i no cilíndrica, especialment al final, li donava antigament el nom de trompa. La dolçaina valenciana és una de les nombroses varietats de dolçaina que podem trobar. A més de la pròpia del nostre país, tenim també la castellana, amb claus, l'aragonesa, la gralla de Catalunya o el bolingozo del País Basc. La nostra dolçaina està composta de la pipa, el tudell, el gobelet o cap, el cos i la campana. El gobelet, el cos i la campana formen allò que s'anomena pròpiament dolçaina, mentre que la resta, és a dir, la pipa i el tudell, són una mena de complements. El so de la dolçaina valenciana és viu i penetrant, i si el dolçainer té bons pulmons, es pot sentir a molta distància. La dolçaina fa parella habitualment amb el tabalet, i el conjunt dels dos instruments és suficient per amenitzar musicalment qualsevol festa al carrer. Bona cosa de la música popular valenciana es toca amb dolçaina i tabalet. Entre les melodies més belles per a ser tocades amb la dolçaina, podem destacar la tonada de la muixeranga.
La muixeranga. I la pregunta d'aquesta setmana és: la muixeranga no és sols una tonada per a dolçaina i tabalet, sinó també una dansa i una representació tradicional del nostre país. Podríeu dir-nos en quina localitat valenciana es conserva principalment la muixeranga? Repetim la pregunta. La muixeranga no és sols una tonada per a dolçaina i tabalet, sinó també una dansa i representació tradicional del nostre país. Podríeu dir-nos en quina localitat valenciana es conserva principalment la muixeranga? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Apunteu caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim. caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el següent. El cos de baix del cimbori de la Seu de València és del segle XIV, d'autor desconegut, i el de dalt és del segle XV, de cap al 1430. Ens podríeu dir el nom de l'autor d'aquest cos superior del cimbori? I la resposta correcta és la següent. L'autor del cos de dalt del cimbori de la Seu de València fou l'arquitecte i escultor valencià Martí Llobet. Amb una alçària d'uns 40 metres, el cimbori proporciona al creuer de la Seu una llum natural sempre blanca, gràcies a les finestres translúcides d'alabastre que té i al fet que la seva carcassa de pedra està reduïda al mínim. Aquesta lleugeresa constructiva, derivada de la traceria calada dels murs, resulta realment prodigiosa des del punt de vista arquitectònic. I aquesta setmana, la persona guanyadora és Òscar Ferrer i Llopis. Òscar, ja saps que pots passar a recollir el teu premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent, però us volem recordar que aquesta setmana encara esteu dins del termini de poder assistir a la programació que s'ha fet en la primera setmana de videojocs de la UPB. En aquest moment s'està celebrant el Congrés de Desenvolupadors de Videojocs i el punt d'encontre serà a la Ciutat Politècnica de la Innovació. També hi ha una sèrie de xerrades, com ara la de creació de personatges per a videojocs, allò que no es sap sobre el desenvolupament dels videojocs, o so per a mòbils. Podeu trobar més informació a la pàgina web del Congrés, que és www.cdv2008.com.